Ens acompanya el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, que aquest dimecres ha exposat el seu punt de vista en la xerrada La informació, la premsa, la ràdio i la televisió, organitzada pels amics de la UNESCO Vall d'Oret-Sant Cugat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem de diferenciar entre el periodisme, en el periodisme, les informacions que es fan per premsa escrita o ràdio o televisió encara?
Hi ha elements diferencials, per exemple, és obvi que obvietats absolutes, no? Una notícia de televisió sense imatge no és notícia en la mateixa mesura, per tant, el plus de la imatge és valuós en televisió, és irrellevant en premsa escrita. Hi ha diferències en la informació, jo crec que és una i és fonamentalment la mateixa, i les regles del joc de la informació, que és el que intento explicar aquí, també són les mateixes, que són unes regles de caràcter subjectiu, unes regles de caràcter interpretatiu, que jo crec que els periodistes farien bé d'explicar als nostres usuaris.
I aquella màxima de que la premsa escrita és per la reflexió, la ràdio, la immediatesa, la televisió, potser l'espectacularitat, segueix vigent?
Hi ha una especialització que a més s'ha transformat en una nova aparició, que és la premsa electrònica. És a dir, el que és obvi és que a hores d'ara la premsa escrita, la premsa sobre paper, dona poques notícies. Per entendre'ns el resultat del Barça, ningú el sap quan llegeix el diari. Però tot i així es venen diaris esportius. Per tant, hi ha un plus a fer des de la premsa escrita que no és estrictament proclamar la novetat, sinó en bona part interpretar-la i situar-la. Mentre que la notícia, és a dir, el titular, l'esdeveniment, el donen altres mitjans que són en aquest sentit més immediats. Pot ser la premsa electrònica, pot ser la ràdio, que té, evidentment, per raons tecnològiques, una facilitat molt gran, o pot ser la televisió. Ningú va conèixer pràcticament l'atemptat de l'11 de setembre perquè ho llegís en un diari, però el 12 de setembre es van vendre molts diaris. Per tant, hi ha un paper pels mitjans més immediats i hi ha un paper pels mitjans més de reflexió, que no són estrictament els audiovisuals i els escrits. També es pot fer reflexió des de l'àmbit audiovisual, també es poden fer grans reportatges, però que realment existeixen aquestes dues possibilitats.
I en aquest sentit, quin lloc ocupa internet i sobretot, o sigui, amb què ha afectat internet als mitjans tradicionals?
A veure, en bona part en aquests moments internet és un canal pel que circulen els mitjans tradicionals. És a dir, quin és el problema? Que no hem resolt encara bé quin tipus d'ingrés econòmic produeix la informació posada a internet, a part de la publicitat. Per tant, jo crec que l'esquema es tancarà d'una manera més definitiva quan hi ha un sistema en què rendibilitzar la producció d'informació per internet. Però sí que és obvi que en aquests moments els mateixos diaris saben que són dues coses al mateix temps, i que una capçalera de diari és un paper l'endemà i és una pàgina permanentment renovada durant el dia. Jo crec que això li dona precisament aquesta possibilitat de jugar dues lligues, dos papers, el paper més d'informació immediata i el paper més de reflexió i de contextualització.
I en aquest sentit, els periodistes especialitzats en un dels mitjans estan destinats a desaparèixer?
Jo crec que anirem o hi som ja, en un periodista que no està especialitzat en el mitjà, sinó que està especialitzat en la temàtica. Jo crec que anirem d'una manera progressiva a uns periodistes de tipus generalista que seran capaços sobretot de valorar-ho i de jerarquitzar-ho tot, però que les informacions de ciència les farà gent que sàpiga molt de ciència, les informacions d'economia, gent que sàpiga molt d'economia, però tots hauran de saber molt periodisme, perquè no es fa informació de ciència per als científics ni d'economia per als economistes, sinó es fa informació de ciència i d'economia per al públic en general. Per tant, tu hi has d'entendre, però has de saber sobretot explicar-ho i que arribi a un públic que no és especialitzat.
No vull deixar l'ocasió de preguntar-li per l'entrevista que se li va fer al president de la Generalitat, en José Montilla, per part de Mònica Terribas. Li va semblar apropiada? Què n'opina de tot aquesta polèmica que s'ha originat?
Bueno, jo crec que la Mònica Terribas té un estil de fer entrevistes, i el tenia a la nit del dia, el tenia en totes les seves aparicions televisives i la té ara, encara que sigui directora de Televisió de Catalunya, i és un estil que aplica a qualsevol dels seus entrevistats. Entrevista el president de la Generalitat i en un dia d'aquests en una biblioteca entrevistarà un escriptor israelià, David Grossman. Per tant, és la seva manera de fer. Jo crec que és una manera interessant i correcta i que aplica criteris periodístics raonables. Per tant, a mi em va semblar que la manera de fer l'entrevista va fer que el producte fos tot ell més interessant i que tingués, per exemple, uns índexs d'audiència molt acceptables per un gènere que és difícil, encara que sigui en prime time. Per tant, jo crec que la Margarita Ribas mereix la felicitació per aquesta entrevista.
Els polítics tenen la pell molt fina?
No, jo crec que tenen la pell menys fina que altres gremis. Tothom quan surt en els mitjans creu que no surt bé i tothom voldria sortir d'una altra manera, els polítics, els futbolistes, tothom. Per tant, no crec que tingui més fina. El que passa és que hi ha una part del gremi de la política que confon la informació amb la propaganda i que creu que sortir per televisió o sortir en els mitjans és, per dir-ho així, una ocasió de fer propaganda. No crec que no han interioritzat precisament el que és el motiu d'aquesta xerrada, que és que la informació té unes regles del joc pròpies, que no són les de la propaganda. Que és dir, en els mitjans no sempre tu dius el que tu t'interessa dir, acabes dient el que la gent li interessa preguntar-te, que no sempre coincideixen. No és igual sortir en els mitjans que tenir al teu disposició un altaveu de propaganda. Ni per qui mana, ni per qui no mana, ni pel polític, ni per l'esportista. Jo crec que a vegades des de la política això s'oblida.
El quart poder, doncs, està una mica allò amagat o segueix vigent aquest paper de quart poder?
Jo crec que el quart poder, però potser el primer poder en els sistemes occidentals, no és la premsa, és l'opinió pública. És a dir, l'opinió pública transforma les coses. Una actitud militant de l'opinió pública contra un impost o a favor o contra una xarxa elèctrica impedeix que això passi. Per tant, el que té força és l'opinió pública. Els mitjans de comunicació no són motlles que s'inventen l'opinió pública. Evidentment, li influeixen, però també la reben. No ets només qui la crea, sinó també qui la canalitza. Per tant, el teu poder és relatiu. Qui té el poder de veritat és aquesta opinió pública la que tu, en un cert sentit, representes.
Doncs, senyor Villatoro, moltes gràcies per atendre Cugat.cat i fins la propera.
Moltes gràcies.